El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Quart de 10, com sempre, aquesta hora comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és divendres i, per tant, amb nosaltres tenim en Pasqual d'Usó i també en Víctor Alexandre. Molt bon dia als dos.
Bon dia, Pep.
Ja s'apropa aquest cap de setmana. A mi sempre ho deia jo els divendres, el Víctor ho sap, el Pasqual que s'ha incorporat aquesta temporada els divendres, no ho devia sentir. Dic que és la tertúlia que més m'agrada.
El divendres.
Perquè, sí, perquè es veu ja la cantonada... Aquests dos dies de descans,
si
de veritat, eh?
Treballar.
No, no, sí, a mi m'agrada treballar, però descansar també, eh? Vull dir, una cosa no treu l'altra. Que...
És que si no descanses, el cicle vital no es recupera.
Crec que hi havia un anglès que deia que ell tenia 30 dies de feina i 335 de diversió, perquè a ell el que li agradava era treballar. I després, si no recordo malament, deu fer 30 o 40 anys, al Japó només tenien 5 o 10 dies de vacances, o sigui, aquestes... no sé, els caps de setmana els sintoistes com ho fan, però vull dir, sí, és un lloc de lleure els caps de setmana i que crec que tots ens engresca perquè tots tenim plans per fer aquests moments de lleure.
Per cert, que si teniu alguna proposta, que això també ho fèiem l'any passat els divendres, si teniu alguna proposta cultural, lúdica, festiva que vulgueu recomanar a l'audiència, aquest també és l'espai, eh? Vull dir que els divendres ens permetem, doncs, a vegades, entre cometes, saltar-nos una mica l'actualitat, vull dir que si dieu, ostres, he vist aquesta pel·lícula i la recomano perquè val molt la pena, o, no sé, un llibre, o hi ha un concert a Sant Cugat que conec el cantant o la cantant o el grup i també el recomano, o hi ha alguna proposta per aquí prop de Sant Cugat, també es pot dir, vull dir que ja ho sabeu, El Víctor, per exemple, al cinema en sap bastant, vull dir que...
Bé, no, sí, és que no, hi ha una pel·lícula del cicle d'autor que és Guillaume i Los Chicos a la Mesa, que francesa i jo la recomanaria perquè, de fet, estem ara patim una allau de pel·lícules comercials nord-americanes que no aporten absolutament res, que hi ha molta violència, que tot és violència gratuïta perquè sempre hi ha algú que vol acabar amb el món, que vol destruir el món, tot és...
Sí, no, sí, és veritat.
És que sempre és el mateix. Jo, francament, i a vegades hi ha plantejaments inicials d'argument que són molt bons, és a dir, la idea inicial és molt bona, però després el desenvolupament de tota la pel·lícula acaba sent superficial i sempre hi ha algú que vol matar, que no sé què, dius, escolta, si estan parlant d'una família, de les relacions d'una família, no? Sempre hi ha algú que vol assassinar i no sé què. I això, clar, no és gaire edificant. I per tant quan arriba alguna pel·lícula, aquesta per exemple es pot veure a Sant Cugat, diguéssim, no? En el cicle d'autor, quan arriba alguna pel·lícula francesa val la pena perquè, home, com a catalans ens identifiquem moltíssim perquè hi ha una similitud absoluta en les relacions humanes, en la manera d'entendre la vida i moltes coses, i a més aquí no hi ha assassins que volen matar ni destruir el món, sinó que hi ha gent normal que té problemes normals i que problemes de relacions humanes i que per tant són pel·lícules delicioses d'aquest punt de vista. Qui vulgui espectacle, aleshores no que no hi vagi, oi? Però també hi ha una altra cosa, que és l'aventura lírica humana de Joan Vinyoli, perquè entrem en l'any Vinyoli, que hi haurà una conferència d'en Pep Solà, que és l'autor del llibre La Bastida dels Somnis, vida i obra de Joan Vinyoli, a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Amics de l'UNESCO organitza, potser?
Sí, els Amics de l'UNESCO fan un cicle de conferències, i això serà el dimecres vinent, sempre són a les 7 de la tarda.
Perfecte.
Sí, jo, nosaltres a la Lira, el diumenge se celebra la Fira Mediterrània de Manresa. Penso que, bueno, a part dels artesans, etcètera, etcètera, que sempre surten a totes aquestes fires, doncs a Manresa han degut fer un esforç perquè anem tots, primer cantem pels carrers i després al final fem un concert. Jo crec que que resultarà molt bé. Veig que té força propaganda i que té d'allò, no sé, i això us ho explicaria la setmana que ve.
Perfecte. Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Hem començat així la tertúlia d'una manera més relaxada, intentant fer propostes de tractar-los aquest cap de setmana. Per exemple, el dia 12, el diumenge, tenim l'Aplec de la Salut, que és una altra proposta.
Si el temps ho permet.
Si el temps ho permet.
Ah, sí, el diumenge pinta malament, diuen.
Molt malament.
Sí. Demà bo, però diumenge es veu que... I dilluns, les coses a l'aire lliure, turut.
Veurem, doncs. No
sé. Sí, és una cosa molt curiosa, això de l'Aplec de la Salut, perquè és una invenció... totalment d'època franquista, que les esquerres de Vall d'Oreig han mantingut amb una fe extraordinària, però bé.
El Pep, ja ja el Pep ho ha llançat per punxar-te.
No, de veritat, és que... No, que la gent no m'ha vist des de casa, perquè he somrigut, i la veritat és que no sabia que era una tradició, per dir-ho d'una manera, o perquè ens entenguem, sorgida en època tan grisa,
sí,
per dir-ho
sí,
fi.
Sí. Diguem-ne, surten els anys 40 com una acció de gràcia, perquè tots els casbians, els de Barcelona, que s'havien refugiat a Vall d'Oreig, no havien sofert grans danys. I bé, per això dic que trobo extraordinari que després les esquerres ho vagin mantenir i no vagin buscar un altre dia si és que calia fer un Aplec de la Salut.
Vaja, no sé, de veritat.
Bé, la salut sempre és important, oi?
Sí. Sí, sí.
El que sí podem dir...
Clar, coincideix amb 12 d'octubre, clar. És que
no... Sí, sí, clar, justament per això es fa aquest dia, eh?
Clar,
justament per això es va criar aquest dia, eh? En els anys 40... No,
a veure, ni el 13 ni l'11, eh?
Esclar, fixa't que a Sabadell, diguéssim, també hi ha la Mare de la Salut, hi ha el Santuari de la Salut, i és el primer diumenge de maig. Però sí. Aquí no és el primer diumenge, és el 12 d'octubre, dia de la Hispanitat.
Sí, sí.
Simplement, vull dir, ho deixo aquí, vull dir, és que de vegades diguéssim allò, diem, hem de treure les restes de noms franquistes que queden pels carrers, bueno, i més coses, eh? I més coses, eh?
Perquè jo suposo que alguna vegada ho has dit, o ho has proposat, oh, o ho has fet entendre, o ho has intentat fer entendre. I què et deien els polítics quan els explicaves això? Perquè, clar, jo, vaja, res a saber tu, em miro l'Aplec de la Salut d'una altra manera.
Bueno, mira, és no, és que ara ja és una tradició, i ara això és molt difícil de canviar. Totes les coses, diguéssim, tenen un principi i un final, i per tant, si hi hagués una certa voluntat, es canviaria i es buscaria un altre dia. No?
Bueno, clar, el que passa és que és veritat que molta gent que segurament hi va, ja no en desconeix l'origen,
sí,
i va per passar-s'ho bé, i perquè, mira, al final, una mica passa a vegades com la Setmana Santa. La setmana hi ha unes persones que sí que realment doncs, la viuen com una cosa especial, però molta gent, evidentment, fa festa perquè toca, i home, sí que coneixem el sentit, perquè aquí no és cap secret, però ja s'ha perdut, vull dir, clar, el que significava, el significat. I passa molt, en moltes festes, sobretot religioses, també passa bastant, que la gent la celebra, però no necessàriament practica aquella religió. I en aquest cas, haver-hi molta gent que ho celebra en desconeix l'origen, però els polítics sí que l'han de conèixer.
Sí, no, però a veure, diguéssim, això és com l'Aplec de Sant Medir. Quanta gent va a l'Aplec de Sant Medir? Quanta gent va a la missa de l'Aplec de Sant Medir? Molt pocs.
Clar, clar.
La major part de gent va fer l'arròs.
Clar.
O les costelles a la brasa, vull dir, a veure, no ens enganyem pas.
No, està bé demanar coherència a les coses.
Sí. També, i en aquest cas també. Ara, el que trobo que, diguéssim, mantenir una festa que tenia una intencionalitat política d'adhesió en el règim en aquells moments, que aquesta és la realitat, mantenir-la com una tradició local, home, potser que ens ho fem mirar,
Sí, es podria rectificar o buscar una altra manera de... Sí, a vegades tampoc... No sé...
Simplement buscar una altra data.
Sí, sí.
Simplement buscar una altra data. Es podria fer el dia de la Mercè i no passava res, tu.
Ah, seria el dia de l'alcaldessa.
Va, ja. Hi havia pensat en això. Bé. Parlant d'adhesions... Sí.
Veurem el setembre, no? Si és alcaldessa, no? Vull dir que encara queda molt...
El que sí m'agradaria dir és el que... pel significat que té per Sant Cugat, el fet que la lira hi fos present l'altre dia... en els actes que es van fer amb un acte, vaja, que no té precedents a la història de Catalunya, que va plegar 920 ajuntaments a la plaça de Sant Jaume,
sí.
I bé, allò va ser una... bé, és que allò ara encara és tot molt recent, però quan passin els anys, i els historiadors ho saben, vull dir, llavors les coses adquireixen una dimensió que ara en aquests moments, mira, tot, com que anem, cada dia passen coses, és diferent. Sí, perquè som actors ara, no? No som espectadors. Però allò és que no havia passat mai. Tenia una... A més, i això que dèiem, no? 100 catalans ja té mèrit, que s'ajuntin 920 ajuntaments, perquè, escolta, quan n'hi ha 3 ja hi ha problemes.
I jo, en aquest aspecte, per ser component de la Lira, vaig ser protagonista amb el percentatge que em pertocava i vaig quedar absolutament impressionat. O sigui, nosaltres estàvem al costat dels patis dels Tarongers i a baix, baixant l'escala, estava l'Artur Mas fent els parlaments i d'allò. Les escales estaven plenes d'alcaldes, perquè a més dic que eren alcaldes perquè tots portaven la vara. Bueno, el de Sant Jaume de Frontanyà va dir que portava una vareta petita.
Sí, es desplega.
Que no sé què. Però vull dir, i aquests alcaldes trajats d'allò amb la seva funció d'alcalde, brandant la vara d'alcalde, cridant independència, us asseguro que era absolutament emotiu. Vull dir, dius, ostres, què ha passat aquí, no? O sigui, va ser una... Jo, dins de la meva vida, és dels moments més emotius que he viscut. I després, clar, va venir, l'alcaldessa va arrossegar en l'Artur Mas, perquè, clar, érem la Lira de Sant Cugat, vull dir, tenia... ella té gairebé propietat de la Lira en aquest aspecte, o s'hi sentia, i el va portar, vam cantar una cançó de Llongueres que es diu Som Catalans, amb una emoció extraordinària. Vull dir, jo no he viscut mai un moment tan emotiu com el de la d'allò. No m'ho podia imaginar i no sé com va sortir, ni sé quin va ser el primer alcalde que va cridar el independència, no? Vull dir, però us asseguro que van seguir-ho tots, o sigui, no vaig veure cap... El que no sé, tu, Pep, potser sí que ho saps, si estava el García Albiol.
No, hi va anar.
Va ser dels...
Tot i que...
Perquè l'Ajuntament...
Clar, el seu Ajuntament sí, però ell no.
Ell no.
Bueno, però hi havia algun representant de Badalona.
Sí, regidors
anaven. És a dir, els ajuntaments que l'alcalde era del PP o algun del PSOE, però no s'havien posicionat, però finalment l'havien aprovat donar suport, era perquè hi havia una majoria que els havia desplaçat. Clar, l'alcalde en qüestió no hi anava, però hi anaven els regidors. És a dir, l'Ajuntament hi era, el que no hi havia, no, ja. Per això no hi havia 920 alcaldes.
Ja.
Però sí, hi havia 920 ajuntaments.
Ja.
Però va ser emocionant, no?
Molt, jo crec que puc assegurar que moltíssim.
Molt, perquè és que, a més, això que deies és veritat, perquè deies, ostres, cridava l'atenció tanta gent unida amb un mateix crit, a més, però és que això, si ho mires en perspectiva, de fa potser 2 o 3 anys, et sembla bastant insòlid.
Absolutament.
Aquest moment, hi ha altres que potser més, una miqueta més, però aquest sembla insòlid. Dius, és que fa 3 anys tots els alcaldes de Catalunya amb aquest crit, i és que els esdeveniments van tan ràpids.
És que només pensar, diguéssim, de reunir-los i tot plegat, sí, és una cosa tan complicada
molt,
i que hagi sortit tan fàcil i que hagi sortit tan espontani
i molt bé, a més. Molt bé.
És
jo crec que la idea va ser molt brillant.
Sí.
L'excusa era lliurar les actes dels ajuntaments, que vale, però després el reunir-los, jo crec que va ser una idea brillant.
Molt, molt.
Una idea molt brillant, evidentment sense cap problema d'ordre públic ni cap d'allò. La gent estava ocupava la plaça Sant Jaume, deixaven el passadís adequat perquè poguessin traspassar d'una banda a l'altra, però jo no vaig sentir ni cap insult ni cap d'allò, res, absolutament. I que per generació espontània, per això dic que no sé quin va ser l'alcalde que va començar, però per generació espontània totes les vares s'aixequessin d'allò, vamos. I clar, quan veus això dius, si em sembla que a Catalunya hi ha 947 municipis,
sí.
Clar, només
920 hi havia
que hagin fallat només,
sí.
No, 920 han aprovat la moció.
Ja.
Corresponent.
Però vull dir,
deixant de banda consells comarcals, MDs, etcètera.
Però que és un percentatge molt, molt minso, els 27 que falten,
sí.
Els
37. I els que falten, aquests que falten, no tots estaven en contra, sinó que encara tenen pendent de decidir, perquè aquests que van, no sé, misses dites, no? No sé per què, però va, bé, és que hi ha també és veritat que hi ha ajuntaments molt petitons,
molt.
I tot és a vegades més complicat del que sembla, però la força d'això...
Jo la trobo increïble.
És impressionant de cara com a projecció al món, perquè com a espectador d'un altre lloc, tu d'un altre país, tu mires, clar, amb la distància d'una cosa que no t'afecta, però la imatge aquesta transmet una sensació de dir aquest poble està molt unit amb això. És a dir, això no és una cosa de quatre gats, o d'un polític que diu, ah, seguiu-me endavant, i un guru i tot això, sinó que dius, ostres, això va de debò, aquesta gent va de debò. Els únics que no ho veuen així és l'estat espanyol, que ho veu d'una altra manera, i això no és important, són quatre gats, no sé què, estos Artur Mas...
Embugits, o neuròtics.
Embugit, neuròtic, tot això, no? O aquells que ho vinculen amb ETA, clar. Sí, sí, és, ho han fet, ho han fet, ho han fet, sí, sí. Mira, el Carlos Iturgaiz, l'europarlamentari del PP basc, no? I també ho havia fet el Mayor Oreja, i ho van fent vinculant amb ETA. I, per tant, no és que no s'assabenti, jo crec que sí que se n'assabenten. Passa que no es volen donar per assabentats. Però en aquests moments hi ha una estratègia que no es revela, també. És a dir, que hi ha fins i tot picabaralles que no són del tot picabaralles, sinó que hi ha una escenificació perquè hi ha un... perquè no es pot fer tot, no es pot dir tot.
No, evidentment.
I a vegades et quedes desconcertat perquè dius, com és possible que aquest digui això, que l'altre diu allò, tot està estudiat. O sigui, que la gent estigui tranquil·la, que no estem badant.
A mi hi ha gent que em diu, bueno, i com acabarà tot això? Dic, jo no ho sé, evidentment, però tinc la sensació de que estic molt ben manat. Vull dir, jo crec que els que en saben molt més que jo, que són tots aquests que dius, que plantegen l'estratègia, ens anirem fins on puguem. O sigui, no sé com acabarà, però sé que estem ben manats i que es farà tots els possibles.
És que el recurs del feble, i nosaltres som el feble perquè no tenim poder, no tenim poders, estructures d'estat i tot això, és la intel·ligència. Perquè la força és el patrimoni i l'eina del fort. I com que a vegades se senten fort, no es veu necessitat d'utilitzar gaire la intel·ligència, perquè pensa en la força en quatre mastegots, aquí ho soluciono. I l'altre, com que realment amb mastegots no pot fer res, l'altre ha de esmolar l'enginy per trobar la manera. I per això el David venç el Goliat per estratègia, perquè l'altre, quan se sent tan fort, doncs, sense adonar-se'n, es desarma intel·lectualment.
Efectivament.
Molt bé. Algun comentari més de la situació política? Ahir vam tenir aquesta reunió al Palau Robert... com mitja amagada, que em fa molta gràcia, no? Això, una reunió discreta, i hi havia els periodistes a la porta.
Però he llegit que fins una hora abans no es va concretar a on seria la trobada.
Sí, però qui ho explica després als mitjans? Vull dir que dels mitjans hem de fer aquesta feina, eh? No és una queixa contra el gremi.
Sort que no va ser la Camarga, perquè si no, imagina't.
No, vaja, no sé. Algú que deu enviar algun missatge, no?
Suposo que sí, que ha d'haver-hi algun periodista molt amic.
Amb els mitjans que hi ha, és molt fàcil de fer una filtració. Vull dir que,
i en part és el que dèiem, un secret entre 11, vull dir, és difícil.
És poc secret.
És poc secret.
Clar, perquè, imagina, si són 11 que representen partits polítics.
Sí, sí.
Què vol dir? Que només ho sap aquella persona del seu partit? Ell no ho diu a ningú del seu partit? Ni al seu assessor, ni al més immediat, ni al número 2? Ni, no, clar, per tant, si ho sap el 2, per què no ho sap el 3? Si ho sap el 3, home, potser el 4, oi? També és important.
Final... I el que li porta l'agenda. I clar, aquell que ha de dir, a aquesta hora, diguéssim, no pot ser perquè té una reunió, eh? Ai, que res, ja ho he dit.
Clar, sí. Clar.
O al Palau Robert, suposo que algú devia preparar la sala, no? Devia obrir-la o acondicionar-la i, vaja...
Això s'hauria de fer com a les concentracions de futbol, no? Els entrenadors aquests que no deixen que el jugador vingui de casa, sinó que els concentren a vegades un dia abans i no veuen ni la família ni ningú, els tenen allà. Clar, com que estan incomunicats, doncs no tenen elements exteriors, externs, d'influència.
I després suposo que passa el que deia el Pep, de que tots els... Clar, molts cops els polítics, suposant que sigui un polític, que no sigui el que reclama la sala, com deies tu, tenen compromisos amb la premsa. Això no és... I clar, també li deu dir, contra, ja t'avisaré tu, i només que n'avisi un ja, perquè si no és el que dius tu, com pot ser que les quadres d'allò del Palau Robert s'ajunti la gent a la sortida? Pues perquè aquí hi ha hagut alguna baviora, alguna...
Sí, però un periodista que té l'exclusiva no acostuma a revelar-la a les altres,
veritat,
si el periodista pot tenir pel seu mitjà una notícia que no tindrà ningú, és un mèrit ell com a professional i també pel seu mitjà, perquè aquell és el mitjà que ha dit tal cosa que no ha pogut dir ningú.
Els mitjans que s'espien entre ells diu, ves que aquells surten.
Sí, no se'n van, però anem darrere.
Sí, clar, és que avui dia és molt difícil... clar, tot funciona molt ràpid.
El que sí que van dir és que aquesta setmana que ve és clau, i que no sé quines coses passaran ni quines decisions s'han de prendre, però bueno, seguirem amatents i amb aquesta emoció vibrant que tenim, que vivim dia a dia tota aquesta temporada.
Però és maco que entre tanta gent que hi havia, tants ajuntaments, fos Sant Cugat una mica l'escollit per fer com sí. Això, per la lira, no? Això està bé, és maco.
Sí, sí, jo no sé exactament, a veure, em sembla que és el primer cop que canta els Segadors un cor d'homes i a dintre de la Generalitat, etc, etc. Nosaltres estem en molt bon contacte i bueno, crec que la lira amb totes les modèsties del món, però ara en aquest moment som el cor referent de Catalunya, de veus d'homes, el cor referent de veus d'homes. I el president de la federació, doncs, bueno, ens hi té una flaca amb aquest tema. I aleshores suposo que algú va dir, escolta, per què no cantem els Segadors? Com que la major part dels alcaldes no tenen obligació de saber cantar, és que no saben ni qui l'entona, vull dir, o sigui, és de vegades com els capellans aquests que per cantar el crec amb un déu ja les passen. I llavors van dir, doncs portem una coral, i el president d'allò, doncs vam anar nosaltres. Crec que per nosaltres va ser molt important, i puc assegurar que tots els membres estàvem absolutament entregats, emocionats i tot això.
I l'estètica de l'acte va sortir guanyant, eh?
Sí,
sí, això crec, segur.
Jo crec que sí.
Una cosa, ahir va haver-hi una roda de premsa en què es va explicar que Sant Cugat destinarà, o destina millor dit, gairebé 208.000 euros a 18 projectes de cooperació durant aquest 2014, un 6,7% més que l'any anterior. La partida, que se situa en el 0,7% del pressupost municipal destinat a solidaritat, servirà per apuntalar iniciatives de cooperació i educació per al desenvolupament ubicades a Sant Cugat i a diversos països de l'Amèrica Llatina, l'Àfrica i Àsia. Dintre d'aquests 208.000 euros... i entren projectes que fan entitats d'aquí Sant Cugat, com per exemple Petits Músics del Món, la Xarxa de Consum Solidari, també Imago i SCAPS, Sant Cugat amb el Poble Sarauí, i la Universitat Internacional de la Paula, la Unipau. M'agradaria saber què els sembla que l'Ajuntament destini el 0,7% del pressupost municipal a solidaritat i que des d'un municipi, des de les competències locals, s'ajudi més enllà d'aquest àmbit que li pertocaria a l'Ajuntament estrictament, però vaja, que té la possibilitat de fer-ho, això d'ajudar fora. Però vaja, què els sembla? Creuen que l'Ajuntament ha de dedicar aquests diners a aquests projectes o s'haurien de destinar a alguna altra qüestió? Ho dic perquè a més ara coincideix amb els 20 anys, el 20è aniversari de les acampades a favor del 0,7% dintre dels pressupostos.
Sí, sí, l'Ajuntament fa molt de temps que, bueno, encara, que ens vam comprometre a progressivament, es va comprometre l'Ajuntament progressivament a arribar en aquest 0,7%. Aleshores, jo crec que la pregunta forma, té dos parts. Una, us sembla bé que destini el 0,7%? Sí, estem compromesos, i a més em sembla que era una recomanació, no sé si era europea o
de l'ONU.
Perdó?
De l'ONU.
De l'ONU, veus? Per això em sembla que era una recomanació d'allò, i vam dir el primer any, i ja estic parlant segurament de l'any 90 i escaig.
Fa 20 anys, no?
Sí.
Sí, perquè va haver la campada sí. Fa 20 anys.
Pues vam dir, bueno, pues a poc del 0,3, 0,4 i arribem al 0,7. Això és un punt. L'altre, ens sembla bé que, o sembla bé que ho dediqui a empreses, a accions foranes a Sant Cugat. Hombre, jo crec que SCAPS, per exemple, que l'he viscut una mica, doncs ja no sé també quants anys porta aquí a Sant Cugat i sempre tenen anant un saharau i amb la mesura que poden, jo crec que atenuen els mals d'allà. No sé si n'hi ha organitzacions prioritàries o no, però com a mínim això es fa, i crec que és bo que es faci, i crec que és bo que es mantingui el 0,7, i crec que és bo que davant dels projectes que deu tenir l'Ajuntament per poder invertir, doncs, bueno, doncs ha invertit els que els ha semblat millor.
Però no, però és que és així, diguéssim, o sigui, la intenció i la creació del concepte aquest del 0,7% és justament pel desenvolupament dels països pobres, no pel desenvolupament, diguéssim, ja de intern, diguéssim, nostres. Nosaltres ja tenim uns altres mecanismes d'assistència social i de més que funcionen i que ja els agradaria tenir, diguéssim, en aquests altres països. No,
ho dic perquè a vegades se sent. Tant... Aquests diners s'haurien de destinar directament a gent de Sant Cugat, que ho està passant molt malament. No, l'assumeixo com a propi, l'argument, sí, vull sí, dir sí. Que és una cosa que se sent moltes vegades, vull dir...
D'acord, que hi ha aquesta gent, però també, diguéssim, nosaltres tenim uns mecanismes que aquests altres països, diguéssim, no tenen. I realment, a veure, si volem que hi hagi una mica de justícia distributiva, doncs, home, els hi devem alguna cosa en aquests països que al cap i al fi em sembla que tots plegats els hem explotat molt, eh? Que, sí. I aquesta era la intenció, quan l'ONU fa aquesta recomanació, va justament en aquest sentit, eh? Vull dir, no.
Sí, jo estic d'acord amb això, eh? Em sembla bé, no em sembla gens malament, i em sembla a vegades demagògic que la gent digui, oh, és que aquí es podria donar els diners, és que està molt malament perquè no sé què, el meu cunyat, no sé... D'acord, sí, gent, clar que sí, que sempre podem dir que hi ha gent que està molt malament, però una cosa no treu l'altra, i jo crec que també Occident, doncs, que ha viscut molt del Tercer Món, té un deute que el tindrà, em sembla que sempre el tindrà tota la vida, perquè el que hem fet, déu-n'hi-do, no? Però a més, és que el fet de ser santcugatencs no ens desconnecta de la resta del món. Vol dir que el fet de ser santcugatencs, clar, si només ens haguéssim de preocupar dels nostres problemes, Això seria un món profundament egoista. No, és que jo soc santcugatenc, per tant, escolti, que passi a altres països a mi no m'afecta. Home, sí que ens afecta a tots, perquè formem part d'una mateixa humanitat, i aleshores, doncs, mira, com que som rics comparant-nos amb aquests pobles, doncs hem de tenir, doncs, aquesta sensibilitat per cobrir aquestes mancances, que em sembla que tampoc solucionen gaire cosa, eh? Perquè el problema és de fons, no és un tema d'enviar més diners o menys, sinó de mentalitat. Però en tot cas, jo crec que em sembla bé que es faci, eh? A més, en un estat independent, tindrem un pressupost de solidaritat internacional per aquests pobles, que a vegades tenen una esperança de vida que per nosaltres és insòlita, que és de 40 anys o de 50 màxim, no?
I de 35.
Això és esfereïdor. Aleshores, jo crec que el nostre país ha de ser solidari, com un estat independent, amb aquests pobles i no amb les autopistes, ni els AVEs de Madrid, ni tot això, no? No, clar, és lògic.
Jo vaig tenir l'oportunitat d'anar al Sàhara amb una operació que es va fer, que vam anar periodistes i polítics per poder veure si, perquè clar, els del Sàhara, només, el poble saharaui, només si es parla d'ells existeixen, perquè, i van dir, bueno, a veure si de tant i quan pues, surt alguna notícia pels diaris, i us asseguro que les persones aquestes que diuen que el meu cunyat i el meu no sé què, és que no han vist el que hi ha allà baix, punt 1. O sigui, la veritat és que estan, el que està millor d'allà està molt més fotut que el fotut d'aquí.
Sí, que el pitjor d'aquí.
Que el pitjor d'aquí. Comencem pel d'allò. Segon, el que deia el Víctor, realment allà va venir un metge i portava medicines d'aquestes escadusseres, un que estava un doctor Trueta, però no les pot portar. No li van deixar passar. Se les va quedar al govern, perquè es veu que després fan una espècie de mercat negre amb les medicines, vull dir, a veure, el senyor que ens va rebre, que era el president Arnold Bizudo, no sé com es deia, vestit de militar, dius, hòstia, anem malament. El nanos que parlaves d'allà, doncs resulta que no es podien d'allò perquè era mercat negre les medicines. Dius, però bueno, quin país, és a dir, clar, realment ja pots, de vegades vas abocant aquest 0,7% que s'ha de fer, però que després allà estan molt mal administrats, vull dir, o sigui, és un defecte de l'organització d'allí.
Aquest és el problema principal, sí, sí, de tots aquests països, i és els sistemes corruptes que imperen allà, no? I aleshores sempre passa el mateix, que hi ha unes èlites que són les que es queden amb tots els recursos bueno, i la resta del poble doncs viu amb una misèria que és espantosa, no?
Sí, senyor, sí.
Però Occident hauria de controlar això. És a dir, quan dones diners, has de saber on van els teus diners, perquè si els dones a un estat que és, com diu el Domènec, que és corrupte, evidentment tu saps que allò no arribarà a la gent que ho necessita, sinó que queda com una cosa elitista, i els medicaments salven la vida dels que estan bé allà, no? I dels que s'ho podrien pagar en definitiva. I aleshores, jo crec que no, que els estats, quan donen el 0,7, el que han de fer és controlar. A més, és no només per una raó egoista, que vols dir, vull saber on van els meus diners, sinó perquè, a més, com que són per una bona causa, i tu els dones, no a aquells personatges, sinó els dones a un poble que realment, doncs, passa fam, o que mor de malalties que per nosaltres estan absolutament superades, doncs, és que tens l'obligació de controlar-ho.
Deixa'm que digui una cosa, imagina't que aquest 0,7 fos per comprar armes. Vull dir, crec que, com dius molt bé, s'ha de tenir obligació. Molts són finalistes ja, o sigui, fins que fan el dispensari, fins que fan no sé què, però els que no són finalistes, no m'estranyaria que algú servís per comprar unes armes que reboten contra Occident, vull dir, o sigui, és una perversió.
No, el problema és això que dius, diguéssim, a veure, mentre tu estàs creant infraestructures, normalment els diners estan ben controlats i van on han d'anar i tot plegat, i si fan una escola, fan una escola, i si fan un hospital, fan un hospital. El problema és de que després tu continues enviant diners pel manteniment d'aquella infraestructura, i és en el moment en què entres en el manteniment on aquells diners es comencen a perdre, diguéssim, van quedant... I és clar, llavors dius, home, si aquí hem creat un hospital, hem creat un dispensari, i després no arriben els diners necessaris perquè puguin repartir els medicaments i perquè puguin fer aquestes Exacte. Coses, doncs llavors de què serveix haver fet la infraestructura? I aquí és on realment acostuma a haver-hi el problema.
Sí, sí.
Ah, s'han cugat els projectes que es decideix invertir o deixar diners, tenen després un seguiment.
Sí, sí.
Perquè nosaltres... aquests dubtes que vosaltres expressàveu ara a la tertúlia, també ens els preguntàvem als periodistes i ens van explicar, i a més amb documentació, vull dir, no només de veu, que hi ha un seguiment per part del consistori per veure si els objectius aquells pels quals s'ha dit una quantitat econòmica es complien, perquè clar, no hi ha res pitjor més que voler ser solidari i que et prenguin la cartera, que això, clar, home,
sí.
Fot molt, no? Perquè, home, si vas de bona fe i creus que els teus diners van a un lloc per canviar les coses i veus que l'únic que fan és inflar alguna butxaca, doncs...
Sí, però clar, a vegades et trobes que per això que deia el Domènec, clar, on desapareixen és a la segona fase.
Sí, sí, la segona fase.
Sí, però clar, què hauries de fer? Posar en aquests països controladors europeus? Clar, és gairebé ofensiu, no? Sembla que ells no es puguin valdre per ells mateixos. Ells s'han d'administrar, tu envies els diners perquè ells els pugui mantenir, però clar, si dius, no, és que com que vosaltres no sou aigua clara, doncs aleshores vindrem aquí, tindrem europeus que controlaran doncs, aquest hospital i controlaran tot això. I clar, al final dius, acaben sent una colònia, eh? Però sembla que gairebé hagi de ser així, perquè si no ho controla europeus, doncs ho controlen els corruptes d'aquell país. Ostres, és que... Però bé, jo crec que la humanitat ha fet coses molt malament i aquesta és una d'elles, i aleshores d'aquí plora la criatura. Hem tractat aquests pobles com els hem depredat i ens hem aprofitat tot el que... I encara ho fem, molt, per tant... crec que hem contribuït a aquestes corrupcions. Occident ho ha fet, aquests personatges que hi siguin, i aleshores n'estem pagant les conseqüències també.
Jo crec que si el colonialisme no hagués estat tan salvatge, jo crec que no era un mal sistema d'administració. És a dir, camps que cuidaven els boers avui dia estan erms, molts negres, per dir-ho així, passen més gana ara que en temps que els tenien empleats en una plantació. O sigui, crec que jo crec que el colonialisme per aquests països pot tenir una certa explicació. El que passa és que els inconvenients potser són més grossos que els avantatges, però molts d'ells es troben mig perduts, també no saben administrar-se. Molts són dictadures.
Sí, sí.
Vull dir, no han arribat a...
No, són dictadures, però de tota manera, clar, una persona negra que dius, bé, quan és esclau, menja millor que quan
sí,
és lliure.
Sí, vale.
Sí, clar, d'acord, perquè l'amo ja l'alimenta perquè li interessa alimentar-lo. No massa perquè sigui massa fort, però en tot cas perquè vagi fent, no? Però clar, jo crec que des d'un punt de vista humanista prefereixo ser lliure i passar gana
sí.
que estar ben alimentat i no ser ningú, saps? Vull dir que...
De tota manera, a principis del segle XX, sí, potser als anys 30, que deien, ara els pagesos volen aprendre a llegir i escriure, tu, aviam si ens fotran al puesto. Vull dir, per què ho volen ara aprendre a llegir i escriure? Jo, gent analfabeta, pues, fins als anys 60 n'hi havia molta, i 70. Allò que t'arribava d'allò i els havies d'ensenyar a escriure, i justament s'havien fet la seva assignatura amb moltes d'allò. Avui dia això no passa.
Tot i que hi ha molt d'analfabetisme funcional ara,
sí.
Que això no ho dic en conya, vull dir, de dificultats de gent d'entendre un text amb
sí.
mínim grau de...
És que ahir va sortir una estadística de que el 40% dels espanyols, de l'estat espanyol, no es llegien ni un llibre a l'any.
Sí, sortia...
El 40%.
Ho explicava La Vanguardia, això, vaig llegir el reportatge. Sí.
No es llegien ni un llibre a l'any. Ara suposo que els serials se'ls coneixen tots. El Fuente Viejo i el no sé quantos ho deuen conèixer tots, però llibres... només en llegeixen. I llavors passa això que dius tu, que llegeixen i diuen, però que has llegit aquí, i no ho saben.
Fins que es va abolir el servei militar, una manera de veure això, sí, això que diuen Pasqual, l'estat de la situació, era justament el servei militar. Sí, sí, perquè allà veies, clar, com que sortia tot això, veies els que, la quantitat de nois joves, perquè clar, eren nois de 20 anys, que no sabien llegir ni escriure. I aleshores hi havia els que eren mestres o havien estudiat, que eren una mica més grans, o bé, feien de mestres en classes a part per ensenyar a aquella gent a llegir i escriure. De manera que quan acabessin el servei militar, mira, en el seu cas els hagués servit alguna cosa, que no servia per res. Però en aquell cas tenien l'obligació d'anar a la classe i cada dia, no sé, de 5 a 6 o a la tarda els feien una classe. Però això et donava la mesura de la situació de l'estat espanyol, veies,
saps,
no?
Saps els percentatges? No.
Home, no és que fossin, no, també depèn d'on et tocava.
Sí.
A mi em va tocar a les Illes i hi havia catalans i després hi havia gent de l'estat espanyol de diferents llocs. Hi havia, de catalans no hi havia ningú que no sabés llegir ni escriure, tot, i alguns eren, doncs, això... sergents primers de complement i tot, no hi havia això, però veia gent de l'Espanya profunda, ostres, que bé, és que hi havia gent que no sabia llegir ni escriure, però clar, pensaves, jo en el meu cas en els anys 70, carai.
Però en un món amb GPS i sí, totes aquestes coses, és que la gent, és clar, és que es poden perdre pels carrers, és com si et posen al Japó o et posen amb a Rússia, jo què sé, vull dir, aquestes, aquí que diu, pues no ho sé, i vas a cegues. Jo crec que és una limitació extraordinària per anar
sí,
per aquí.
Sí, clar, sí, sí.
No, de fet, aquí, diguéssim, aquí als anys 70 es va fer una campanya molt important aquí a Sant Cugat d'alfabetització, diguéssim, és a dir, a veure, diguéssim, en l'any 60 és quan es crea, com dius, l'IB Ferrer Industrial, i venen aquestes grans empreses, i evidentment Sant Cugat té una capacitat de mà d'obra, però tampoc no té tanta capacitat, i per tant això comportarà unes primeres onades immigratòries que són del sud, i aleshores aquesta gent que arriba, molts d'ells, doncs, a veure, per anar a fer allò que en deien de carretillero, doncs ja, diguéssim, ja valia, no? Però, a veure, les empreses i tot plegat, doncs, el que promouen a través de l'Ajuntament i que es va fer en el Joan Maragall va ser unes campanyes d'alfabetització molt importants,
Pensa que aquí va venir alguna vegada invitat per l'Ajuntament l'alcalde de Montellano.
Sí.
Sí, sí, tenia, perquè, sí, tenia més montellanenses a Sant Cugat que en el seu poble.
Ah, sí?
Sí, sí.
On és Montellano? Quin poble és?
És a prop del Maria?
Amb Sevilla, amb Sevilla.
Sevilla, ara ho miro exactament.
Sí. I diu, hi ha més aquí a Sant Cugat que en el seu poble.
Sí, sí. A Capdevànol també els hi va passar el mateix, que al final l'alcalde, no me recordo quina població era, diguéssim, una població d'Extremadura, l'alcalde se'n va anar, diguéssim, a Capdevànol, perquè és clar,
si tenia
tota la població allà, i llavors a Capdevànol hi havia l'alcalde dels de Capdevànol i l'altre, no? Vull dir, sí. I li va dir, bueno, escolta, integrem-lo a l'Ajuntament, perquè és l'única manera, vull dir, que tenim aquí de controlar la situació.
Montellano és a la província de Sevilla, com deia el Pasqual. L'any 2005, que és l'última dada que he trobat ara així ràpida, mira, del 2008, una més propera, 7.085 habitants. Clar, si parlem dels anys 60-70...
Sí, eren molts menys, i si parlem d'aquells sobre, molta gent d'allà va mirar aquí a Sant Cugat...
Que devia quedar el poble mig buit, no?
Mig pelat, i l'alcalde venia aquí a veure què hacían los suyos.
Sí, és que és molt curiós, perquè clar, això de la immigració va una mica per pobles,
sí,
diguéssim.
Sí.
I famílies també,
sí,
per un sotiu a l'altre.
Sí, sí, això hi ha una teoria, diguéssim, amb teoria econòmica que se'n diu caer en red.
O sigui, caer
clar,
en red.
Perquè realment és com allò del circ, no? Vull dir, esclar, fas un salt al butxí, però hi ha una xarxa sota, que la xarxa sota és aquesta xarxa familiar dels que han anat abans, etc etc. És quan tu, quan mires la immigració dels catalans a Cuba, no? És clar, diu, no, és que els de Vilanova anaven tots en allà i els de Sitges, sí, en canvi, anaven a l'altra banda. Per què? Home, perquè hi havia els parents, hi havia els amics i tot plegat, i llavors això ja... I aquí va passar exactament el mateix.
Ara mirant història de Montellano, m'ha fet molta gràcia. Durant la guerra de la independència, el que nosaltres coneixem també com la guerra del francès, si no m'equivoco, aquesta villa, diu, aquesta vila, va ser ocupada i incendiada dues vegades per les tropes franceses en represàlia per la no col·laboració i hostilitat dels veïns cap a l'invasor. O sigui, que es van defensar...
Es va passar com a Xàtiva, amb els de Castella.
Sí, sí.
Els francesos devien tenir una certa influència en l'idioma perquè deien, és una plepa. No sé si recordeu aquesta expressió, és una plepa.
Sí, sí.
I d'on ve? Sí. Pues perquè els francesos volien agafar una mula, un burro, i deia plepa, plepa, que no els hi agradava. I diu, pues aquesta és una plepa, que volen dir ja no val per res.
Sí. I l'escut de Montellano, parlant d'això de les cremes o de com els van incendiar els francesos, té l'escut dintre unes cases i una petita església amb tot de flames al cantó que recorda quan els van rostir.
Molt bé,
bueno, aquí a Sant Cugat també sempre ens en recordem de la batalla de Sant Domènec perquè la van guanyar els militars, que no els pagesos, que no hi van participar-hi. El que després no ens en recordem és les altres dues vegades que van entrar els francesos aquí i allò mata de golla, però bueno, en fi.
Ah, sí? Sí. Això no m'ho sé jo.
Sí, 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 sí.
Van arrasar, també.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Pensa que després de la guerra del francès la població que havia estat, diguéssim, amb uns 1.100, 1.200 habitants va caure 700,
Però el Napoleó...
I si no, amb la guerra del francès va perdre 500 habitants, Sant Cugat,
El Napoleó no ens volia fer Catalunya un districte de França?
Sí, sí, sí.
Però si ens tractava...
Sí, així ens tractava de bé, clar. Fixa't que quan tu parles, diguéssim, amb un de Madrid i li preguntes això, la guerra de la independència, 1808, 1812. I nosaltres què diem? 1814. 1814, dos anys més, Quan Ferran VII entra i va baixant cap aquí a Barcelona, Barcelona encara està ocupada pels francesos, I Ferran VII no passa per la ciutat de Barcelona perquè encara hi ha els francesos ocupant-la, Se'n va directe cap a Molins de Rei, pues passa, i no passa per Barcelona.
Passa com ara, que ens estimen molt, però resulta que ens van tractant a patades,
Sí.
Entre els veïns de dalt, els de l'esquerra, anava a dir,
Sempre ens ha passat això.
Dedicaràs un minut a l'Èbola.
Sí, de fet, l'Ajuntament hi destina 6.000 euros dintre d'aquests diners que hi teníem, ahir es va explicar. Si voleu dir alguna cosa sobre com heu vist tot plegat, suposo que d'epidèmies no en sabeu, no? Vaja, que no us heu portat com a tertulians,
no.
Però...
Igual que a Madrid, no. Segurament.
Però vaja, algun comentari sobre tot plegat?
Home, jo el que veig, perdona, és que la marca Espanya no sé on la veuen, és que cada cop s'enfonsa més. Ja veig fotut que hagis d'importar el virus, no deixa'l tranquil allà, perquè vam portar aquí virus a
Europa. Perquè era un missioner. Si hagués sigut un cooperant, no el portava.
Perdona, si és un missioner, la vocació del missioner és morir con los suyos, tu.
Sí, però, en fi...
Bueno, importem el virus. Diu, per el que m'he enterat, m'he anat assabentant, resulta que necessitava un nivell 4, no sé quin és el nivell 4. Aquí no hi ha el nivell 4 per aïllament d'epidèmies. Passa tot el que... No sé si hi ha un protocol, però no se'l van saltar. La porten a Madrid, que això és una altra desgràcia, perquè les malalties tropicals on millor es tracten és el Clínic, que hi ha el Corachan. Sí, s'ho fan allà. I a sobre, dius, bueno, jo sort que aquesta senyora suposo que ha dit la veritat, la Teresa aquesta, perquè jo crec que és un tema a nivell mundial. A Europa deuen estar molt preocupats, si aquests de la marca Espanya va malament.
Sí, les declaracions d'aquell senyor que encara no ha presentat la dimissió em semblen escandaloses. Ell em sembla repugnant.
Conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid.
Sí, em sembla repugnant.
Sobre què és metge?
Clar,
sí,
jo em guanyo la vida.
Sí, però és que ell diu parla de que quizás mintió, mintió, i després diu, bé, això només, ho dic jo, collita meva, però ja ho he dit, però estàs llançant deixant una persona que no es pot defensar en aquell moment i que està lluitant entre la vida i la mort com la gran culpable. I a més, després, quan va sortir aquell metge dient que possiblement ella deia que potser s'havia tocat la cara, i allò, a més, eren unes declaracions fetes amb una sèrie de persones al seu voltant, totes amb càrrecs oficials, i just a l'hora del Telenotícies. Allò semblava una cosa, absolutament un muntatge, arribar a la cambra d'un malalt i fer-li preguntes i assetjar-lo per tal que et digui allò que vols que et digui. Ostres, això recorda altres èpoques, Sí, anava així.
Algun comentari, Domènec, de tot plegat o...?
Home, menys mal que no va sortir la cèlebre frase aquella de que és un bitxito que si se cae de la mesa se mata, no?
Ja.
Perquè, en fi, gairebé, diguéssim, només faltava, diguéssim, de dir això, eh?
I després el matar el pobre gos, que jo no sé si devia costar tant aïllar-lo en un lloc o el que sigui. Clar, un país que tortura i mata els animals com els toros, pues suposo que el gos no els hi devia fer cap d'allò. Però jo penso que l'Excalibur aquest no en tenia cap culpa, pobret.
Escolti, no hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Pasqual Domènech i Víctor, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Que vagi bé.
Vinga. Bon dia. Adéu. Adéu.